Bon dia, què tal? Com esteu? Benvinguts als 5 minuts més, programa que un dia més repassa tota l'actualitat de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès. Avui, precisament, dia 27 de juliol del 2026, comencem una nova setmana i ho fem amb temperatures que aniran a l'alça, amb temperatures que pujaran. Ara mateix, 19 graus a la capital de la Garrotxa, en tenim 17 a la capital del Ripollès, i un dia en què el sol serà protagonista principal a gran part de Catalunya. El parèntesi de tempestes i baixada de la temperatura d'aquest cap de setmana es frena en sec. Aquest dilluns, primer dia d'una última setmana de juliol que pot acabar amb una nova calorada extrema. Per tant, el sol, que serà el protagonista, com dèiem, en gran part de Catalunya, una temperatura que anirà pujant amb una tendència, com dèiem, ascendents. A primera hora tindrem valors semblants als de diumenge, tot i que sí que pujarà a gran part de Catalunya, també zona de Pirineus, Prepirineus i comarques de Girona, 2-3 graus respecte a aquest dissabte i diumenge. Després de repassar la previsió del temps, és moment de repassar els titulars de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Ribes de Freser ha renovat per unanimitat en el ple municipal el conveni amb el Departament de Drets Socials pel manteniment de la residència geriàtrica del poble. La sessió plenària ha servit també per aprovar una modificació de crèdit per les inversions que es faran relacionades amb el bosc i per resoldre diversos precs i preguntes sobre el manteniment de la teulada de l'església o la Via Verda, entre d'altres. Escoltem l'alcaldessa Mònica Sant Jaume, un dels membres de la CUP, Núria Rodríguez, i el portaveu d'Esquerra, Joaquim Roquer.
I aquesta previsió màxima de finançament aquest any recau a 1.137.705 euros destinats a sostenir aquesta prestació de servei que paga la Generalitat a través de l'ICS.
Donat aquest cas i que puguem garantir les places públiques i ara amb tota la proposta que hi ha d'augment de places i que es fagin les obres, doncs és superimportant tirar-ho endavant.
Doncs però és que sense l'acord dels serveis socials estic completament d'acord, no es podem mantenir la residència, per tant és vital que es pugui mantenir.
Esquerra Republicana Sant Joan de les Abadesses demana millores a les instal·lacions de la llar d'infants. Els republicans volen que es climatitzi l'espai perquè amb la calor de les darreres setmanes la temperatura a l'interior és massa elevada. Pel que fa al pati, el grup de l'oposició demana que es remodeli amb un paviment més sostenible i també amb nous jocs. Escoltem a Sergi Albric, portaveu d'Esquerra Republicana Sant Joan de les Abadesses.
Un edifici cèntric, molt coneguts per tots, un edifici que el tenim adossat a l'edifici municipal del costat, a l'edifici Duany i Reinals de la Fundació Espona, on ara hi tenim la biblioteca, on nosaltres ja tenim un projecte executiu redactat per ampliar la biblioteca. Nosaltres volem i pretenem que tot aquest espai sigui un espai públic, un equipament públic sociosocial, cultural.
I avui també seguim encara al Ripollès. El 9% de l'energia que produeixin les plaques solars instal·lades a la teulada de la plaça coberta de Camp de Bànol revertiran en el subministrament elèctric del mateix consistori. La sessió plenària dona el vistiplau a aquest format de lloguer que beneficiarà amb dues parts. Un altre punt aprovat, tot i que amb l'abstenció d'Esquerra, és una modificació de crèdit per formalitzar un conveni amb Camp de Bànol Comerç per tal que puguin continuar dinamitzant l'activitat comercial. L'alcalde és Oriol Lázaro.
La nostra intenció en les cobertes i els projectes que estem fent de fotovoltaica és col·laborar amb la Camp de Bànolenca perquè això també reverteix a la societat. Estem treballant en tenir projectes per posar fotovoltaiques tant a la teulada de la sala diagonal i també estem desenvolupant el projecte per posar plaques a sobre de l'escola.
Io Garrotxa renova completament la seva imatge web i la seva línia editorial. Aquesta renovació té com a objectiu explicar la Garrotxa d'una manera més inspiradora, coherent i amb els valors del territori. La nova imatge és la culminació de la marca O Garrotxa, que promou turisme Garrotxa. Escoltem a la Gemma Caralies, la regidora de Turisme i Promoció a la ciutat d'Olot.
Per tant, ha de saber, com sempre diem, la manera com expliquem un territori també condiciona molt la manera com visitem. Per tant, era molt important renovar aquests continguts, molt a alineats amb aquests valors de comarca, amb aquesta nova marca de destinació i sobretot per el que diem, de com expliquem, condiciona a més aquesta visita.
I l'eclipsi del 12 d'agost no es veurà al 100% des de la Garrotxa. La comarca no es troba en l'àrea on sí hi haurà un eclipsi total. El president de l'Associació Astronòmica de la Garrotxa, Jordi Escarrà, detalla que quedarà un petit filament del sol que seguirà il·luminant la zona.
A Olot no ens ha acabat de tocar la loteria del tot, quedem una mica desplaçats de la zona de totalitat, podrem gaudir d'un 90 97,5% d'eclipsi. Això vol dir que en cap moment es farà fosc. Podrem veure com la lluna eclipsa el sol, però no tindrem aquesta sensació de foscor si ens quedem a la comarca.
I el casal de Portavella a les Llosses ha tornat a ser durant una setmana l'epicentre de l'acordió diatònic a Catalunya. Un any més s'ha celebrat el curs d'estiu per aprendre a tocar i perfeccionar aquest instrument. En aquesta edició s'ha comptat amb una trentena de participants, on repassarem i també ampliarem més informació d'aquest i d'altres temes. També hem de parlar de festes majors. Sant Jaume de Llierca tanca les festes del poble satisfet amb la participació dels veïns del poble. El municipi ha acollit actuacions de grups com Banda Neon o Pelucas i els DJs Kazoo i Codina, entre alguns dels noms més destacats. El programa de festes ha tingut activitats per a tots els públics. La regidora de Cultura Sant Jaume de Llierca és Lourdes Barris.
Que tot estigui ben organitzat, que hi hagi actes per tots els públics, eh? I després doncs que tothom col·labori amb bon civisme, amb respecte i gaudint molt de la festa.
En esports, avui és notícia, el subdelegat de la Federació Catalana de Futbol al Ripollès, Eudal Noia, és des d'aquesta temporada observador federatiu. El de Ripoll ha estrenat la nova tasca en diferents partits de final de curs i ha anunciat que renovarà per la pròxima temporada. Noia considera que, tot i les dificultats, la salut del futbol al Ripollès és més que bona.
I la tasca d'observador federatiu és... Bueno, en un principi, al principi de temporada no sol passar tant, però més cap a mitja temporada i sobretot segones voltes i final i promocions, has d'anar a veure partits
calents,
conflictius, que no tinc per què haver passat res, però que hi ha aquella tensió. Per exemple, al Camprodon Vistalegre, jo vaig anar com a observador federatiu.
I prop de 100 participants a la 25a edició del torneig internacional d'escacs d'Olot. El Club Escacs d'Olot celebra el moment que viu els escacs al territori català. La sala Turín ha estat l'espai on s'ha jugat precisament aquest torneig. Escoltem el director del torneig, Josep Maria Mir, que destaca la notorietat d'aquest.
Sí, és un dels torneigs que forma part del circuit català i abans era, anys enrere, que es feien aquest altre tipus de torneig internacional, havia set dels millors d'Espanya. Ara aquesta modalitat pues, és diferent, és més lleugera, un sol dia, però es havien fet tornejos que duraven 8 dies i...
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
I ara sí, desgranem tot el que hem repassat en els titulars. Ho dèiem fa uns instants, Ribes de Freser ha renovat per unanimitat en el ple municipal el conveni amb el Departament de Drets Socials pel manteniment de la residència geriàtrica del poble. La sessió plenària ha servit també per aprovar una modificació de crèdit per les inversions que es faran relacionades amb el Pla Únic d'Obres i Serveis i per resoldre diversos precs i preguntes sobre, per exemple, el manteniment de la teulada de l'església o la Via Verda, entre d'altres. Guido Sengherotti.
El ple de l'Ajuntament de Ribes de Freser ha prorrogat el conveni amb el Departament de Drets Socials per garantir les 36 places a la residència de Ribes, així com 5 places de centre de dia. El punt, que s'ha aprovat per unanimitat per tots els grups, garanteix l'arribada de més d'1.100.000 euros. Intervenen Mònica Sant Jaume, alcaldessa de Ribes de Freser, Núria Rodríguez, de la CUP, i Joaquim Roquer, portaveu d'Esquerra.
I aquesta previsió màxima de finançament aquest any recau a 1.137.705 euros destinats a sostenir aquesta prestació de servei que paga la Generalitat a través de l'ICS.
Donat aquest cas i que puguem garantir les places públiques i ara amb tota la proposta que hi ha d'augment de places i que es fagin les obres, doncs és superimportant tirar-ho endavant.
Doncs res, que sense l'acord del Servei Social estic completament d'acord, no es podem mantenir la residència, per tant és vital que es pugui mantenir.
També per unanimitat s'ha aprovat la modificació de crèdit per garantir l'arribada de més de 400.000 euros vinculats al PUOSC i s'ha tirat endavant una moció per reclamar a Telefònica un millor servei i menys talls de cobertura a la vall i al municipi. En el torn de precs i preguntes s'ha confirmat que la festa de l'estiueig farà una pausa d'un any, almenys, després de que l'esdeveniment hagi sigut motiu de debat i discussió i que no hagi acabat de trobar una fórmula de consens. Des d'Esquerra s'ha reclamat més urgència en les actuacions a la teulada de l'Església de Santa Maria per perill de despreniments i l'equip de govern ha confirmat, a pregunta de la CUP, que estudiarà presentar-se al Pla de Pobles, mentre que el Pla de Barris no s'hi podia optar per no complir amb els requisits de renda per càpita.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
I Esquerra Republicana Sant Joan de les Abadesses demana millores a les instal·lacions de la llar d'infants. Els republicans volen que es climatitzi l'espai perquè amb la calor de les darreres setmanes la temperatura a l'interior és massa elevada. Pel que fa al pati, el grup a l'oposició demana que es remodeli amb un paviment més sostenible i també amb nous jocs, Martí Palau.
Feia anys que l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses intentava adquirir l'edifici de la Pujada de les Monges, on antigament hi havia hagut les Badrunes. Finalment, després de diverses ofertes rebutjades, s'ha arribat a un acord per una xifra propera als 200.000 euros i l'espai passarà a ser de titularitat pública. Es tracta d'un immoble molt ben situat i enganxat a la biblioteca. Parla Ramon Roquer, alcalde de Sant Joan de les Abadesses.
Un edifici cèntric, molt coneguts per tots, un edifici que el tenim adossat a l'edifici municipal del costat, a l'edifici Duany i Reinals de la Fundació Espona, on ara hi tenim la biblioteca, on nosaltres ja tenim un projecte executiu redactat per ampliar la biblioteca. Nosaltres volem i pretenem que tot aquest espai sigui un espai públic, un equipament públic sociosocial, cultural, en què hi puguin passar moltes coses. Ens sembla que tocava i tenia tot el sentit del món poder adquirir aquest últim cos.
El projecte per ampliar la biblioteca Josep Picola ja està aprovat, però amb la compra de l'immoble es vol anar més enllà i pensar en una proposta sociocultural més ambiciosa. De moment, el plantejament està a les beceroles, però que l'espai passi a ser propietat de l'Ajuntament és el primer pas que calia per poder-hi actuar.
Deia que l'ampliació de la biblioteca aquesta està garantida ja amb un projecte executiu que arriba fins aquí, però sí que ampliant aquest projecte cultural més enllà d'aquest espai de la biblioteca, perquè finalment l'ampliació de la biblioteca acabava, diguem, els metres mínims que el mapa públic de biblioteques ens obligava, però que és veritat que des de Sant Joan i després de veure l'important ús que té la biblioteca com a centre cultural, és normal que ja es pugui pensar en una futura també ampliació cultural.
Uns quants anys després del primer intent per comprar l'edifici de les Badrunes, l'Ajuntament de Sant Joan ha aconseguit el seu propòsit i a partir d'ara ja es pot començar a pensar quin ús se li donarà. El pròxim desig dels santjoanins és poder tirar a terra d'una vegada per totes l'edifici de Can Blanchard de la plaça Major, però aquesta batalla és molt més complicada.
I el 9% de l'energia que produeixin les plaques solars instal·lades a la teulada de la plaça coberta de Camp de Bànol revertiran en el subministrament elèctric del mateix consistori. La sessió plenària dona el vistiplau a aquest format de lloguer que beneficiarà amb dues parts. Un altre punt aprovat, tot i que amb l'abstenció d'Esquerra, és una modificació de crèdit per formalitzar un conveni en Camp de Bànol Comerç per tal que puguin continuar dinamitzant l'activitat comercial. Paula Sayago.
El ple de l'Ajuntament de Can de Bànol aprova per unanimitat l'adjudicació de les plaques solars de la teulada de la plaça coberta a la Can de Bànolenca, la comunitat energètica local. El consistori, a canvi de la cessió, obtindrà el 9% del subministrament elèctric que produeixin. Aquest format de lloguer va rebre el vistiplau de tots els regidors. L'equip de govern també va recordar la seva voluntat de continuar instal·lant plaques a altres punts, com la sala diagonal. Escoltem a Oriol Lázaro, alcalde de Can de Bànol, i a Toni Riera, d'Esquerra Republicana.
En primer lloc, bé, des d'Esquerra veiem amb molt bons ulls aquesta adjudicació, més que més pel tant per cent d'estalvi en costos que ens garantirà l'Ajuntament. El que ens agradaria que poguéssim seguir amb aquesta mateixa línia i que això no sigués un punt puntual.
La nostra intenció en les cobertes i els projectes que estem fent de fotovoltaica és col·laborar amb la Camp de Bànolenca perquè això també reverteix a la societat. Estem treballant en tenir projectes per posar fotovoltaiques tant a la teulada de la sala diagonal i també estem desenvolupant el projecte per posar plaques a sobre de l'escola.
En el punt de mocions es va aprovar per unanimitat una moció que reivindica la millora de les condicions laborals pels bombers voluntaris i insta la Generalitat a fer una revisió integral del model del cos de bombers de la Generalitat.
I.O. Garrotxa renova completament la seva imatge web i la línia editorial. Aquesta renovació té com a objectiu explicar la Garrotxa d'una manera més inspiradora, coherent i amb els valors de la territori. La nova imatge és la culminació de la marca O Garrotxa, que promou Turisme Garrotxa. Jan Brecha.
Després de la presentació de la marca O Garrotxa per part de Turisme Garrotxa, s'estrena la seva pàgina web un any després. Aquesta renovació integral s'ajunta amb la renovació dels materials d'informació turística. Una mateixa imatge gràfica que uneix la línia editorial amb l'objectiu de transmetre els valors que defineixen la Garrotxa, una destinació volcànica, autèntica, sostenible i sorprenent. Gemma Canalies, la regidora de Turisme i Promoció de la ciutat d'Olot, ha volgut destacar la importància de la renovació de la imatge.
Per tant, ha d'estar bé, com sempre diem, la manera com expliquem un territori també condiciona molt la manera com visitem. Per tant, era molt important renovar aquests continguts, molt alineats amb aquests valors de comarca, amb aquesta nova marca de destinació i sobretot per el que diem, de com expliquem condiciona a més aquesta visita.
La principal novetat és la transformació de la tradicional guia Tot Garrotxa, que ara es convertirà en O Garrotxa la guia. No només es renova la imatge, sinó que també s'afegeix la secció a la web Planifica't, una eina que ajuda els visitants a organitzar la seva estada a la Garrotxa. Les publicacions incorporaran continguts més inspiradors i propostes per descobrir la destinació amb més profunditat i suggeriments per allargar l'estada. En parla Torina Serra, la gerent de Turisme Garrotxa.
Una de les coses que destaquem és que, i que també veureu a la pàgina web, és que pots veure la Garrotxa, fem unes propostes de fer la Garrotxa en 3 dies, dues propostes de fer-la en 5 dies i una proposta de fer-la en 7. Que el que proposem és que la gent allargui l'estada, és a dir, que no vegin la Garrotxa com una cosa de passar un dia o un cap de setmana, sinó que pots fer des de 3 a 5 a 7, no moguent-te de la comarca i veient quasi bé molts i molt patrimoni.
Tots aquests continguts es podran visualitzar al web ogarrotxa.com i allà es podrà veure el mapa turístic de la Garrotxa, la Garrotxa Cultur i el nou mapa de mobilitat de la Garrotxa. Aquestes publicacions s'editen en català, castellà, anglès i francès. Totes aquestes formen part del Pla de Sostenibilitat Turística.
Gràcies, Jan. I l'eclipsi del 12 d'agost no es veurà al 100% des de la Garrotxa. La comarca no es troba en l'àrea on sí hi haurà un eclipsi total. El president de l'Associació Astronòmica de la Garrotxa, Jordi Esquerrà, detalla que quedarà un petit filament del sol que seguirà il·luminant la zona. La zona de la totalitat de Catalunya serà al sud i a la resta d'Espanya llocs com Sòria o Logronyo, on diversos socis d'Astro Garrotxa s'hi desplaçaran. Esquerrà recorda seguir les mesures de protecció necessària en els llocs on es vegi l'eclipsi total. Roger Isern.
Catalunya viurà el pròxim 12 d'agost un eclipsi solar total, un fenomen astronòmic excepcional que no succeeix a Catalunya des de l'any 1905. L'eclipsi es produirà al vespre entre 8:15 i les 9 en funció de la ubicació. En concret, la franja de totalitat travessarà el terç sud del nostre territori, que gaudirà de la visió completa del fenomen, mentre que la resta del territori la visió serà parcial. Un dels punts on hi haurà aquest tipus de visió serà a la Garrotxa. A falta d'unes setmanes per l'eclipsi, hem anat a parlar amb el president de l'Associació Astronòmica de la Garrotxa, Jordi Esquerrà, que ha explicat com es veurà aquest eclipsi a la Garrotxa.
A Olot no ens ha acabat de tocar la loteria del tot, quedem una mica desplaçats de la zona de totalitat, podrem gaudir d'un 98-97,5% d'eclipsi. Això vol dir que en cap moment es farà fosc. Podrem veure com la lluna eclipsa el sol, però no tindrem aquesta sensació de foscor si ens quedem a la comarca.
Esquerrà també explica exactament què farà la lluna per davant del sol, un fet que a Espanya es veurà l'any vinent i també el 2028 des d'alguns punts.
Veurem com la lluna es va imposant per davant del sol i quedarà un petit filament de sol, com si fos una lluna amb quart creixent molt petita, un petit filament de sol que ens seguirà il·luminant a Olot, o sigui, no tindrem aquesta sensació de foscor. Com molt bé diu, si ens desplacem ja a la zona de la totalitat, llavors sí que disposarem d'un minut 30 segons d'aquesta foscor.
Es recorda que per veure aquest eclipsi el 12 d'agost va de la mà tot plegat de la seguretat. Des de la Generalitat i els sectors experts es recomana utilitzar mètodes com les ulleres amb filtre solar, que han d'estar certificades segons la norma ISO 12312-2.
Recomanar a tothom que pugui desplaçar-se a la zona de totalitat, perquè crec que és una oportunitat única per veure-la, i sobretot recomanar la seguretat. O sigui, hem de mirar l'eclipsi amb seguretat, fem-ho amb ulleres certificades, no s'hi val radiografies, no s'hi val màscares de soldat, totes aquestes coses que hem vist, que al final ens pot fer mal als ulls i lesions que són irreversibles.
Tot i la seva espectacularitat, un eclipsi solar total és un fenomen que cal contemplar amb la màxima precaució només durant la fase de totalitat, que tindrà una durada d'entre 28 segons i 1 minut i 32 segons. Es podrà observar l'eclipsi a ull nu des del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Ter Sur de Lleida.
I el casal de Portavella, a les Llosses, ha tornat a ser durant una setmana l'epicentre de l'acordió diatònic a Catalunya. Un any més s'hi ha celebrat el curs d'estiu per aprendre a tocar i perfeccionar aquest instrument. En aquesta edició s'ha comptat amb una trentena de participants, Laura Segú.
Ja són 19 les edicions del curs d'estiu de l'acordió diatònic i d'aquestes 14 que l'associació La Diatònica viu una setmana intensa al casal de Portavella, a les Llosses. L'objectiu és dur a terme tallers sobre un dels pocs instruments que serveix per tot. David Berenguer, comissió d'organització de l'escola d'estiu.
L'acordió és un instrument una mica màgic perquè és un sol instrument amb el que pots fer melodia i acompanyament i et permet, a més, cantar i, si ets molt habilidós, fins i tot ballar. I clar, amb un sol instrument ja muntes una festa.
Prop d'una trentena d'alumnes s'hi han aplegat aquesta setmana en aquest mas. Provenen la majoria de Catalunya, tot i que un és del País Basc. En Josep porta anys participant en aquesta escola d'estiu, des que va començar a tocar l'acordió. Assegura que encara li queda molt per aprendre. Josep Mas és un alumne que ve de Vic.
Cadascú té el seu estil, aprens o fan matisos diferents, i a part també, inclús el mateix professor, d'un any per l'altre, porta propostes diferents, no només de repertori, sinó també a nivell tècnic, de com acompanyar... Bueno, és molt, molt variat.
Precisament és aquest continu aprenentatge el que li atrau, però també compartir els seus coneixements amb alguns dels alumnes. Qui podria imaginar-se la cançó del Doraemon tocada amb un acordió diatònic i que fos ballable, o la mateixa sintonia de Bola de Drac. En Josep ho ha demostrat en un dels tallers en què hi ha participat com a professor. Per ell, el balanç d'aprenentatge és tan important com la convivència, fet amb el que coincideix l'Ona, una altra de les participants.
La part d'acordió pròpiament, que també és important, però la part humana, col·lectiva, de tocar, ballar, quedar-se estones aquí tocant l'acordió amb la gent al vespre, es fa molt de caliu, no?
Bueno, fa menys d'un any que estic aprenent acordió i em vaig llançar perquè, bueno, sentia que estava una miqueta bloquejada, no? Als inicis sempre, doncs, sents que fas una estirada, però ara em sentia que necessitava avançar més. I la meva professora em va dir que m'apuntés i aquí estem. Això, no? Tot el rato parlem d'aquesta paraula del micromón que es crea aquí, és... Bueno, és bruta. L'altre dia obria el mòbil, no? Mirava Twitter i pensava, però què fas mirant això? Ja està, això és la vida que està passant aquí. Això és ara, saps? I així estem. Bé, bé, molt bé, estem molt bé.
Per a ell és el primer cop. De fet, no fa ni un any que ha après a tocar aquest instrument. Valora la informació rebuda, però ja amb ganes de poder-la posar a la pràctica.
No, tenim aquests dos tallers als matins i després a la tarda, i sí que és veritat que la sensació és de molta informació i després, doncs, tinc ganes de que s'acabi per posar-ho en pràctica, no a casa, i això, suposo que sentiré que avanço, però aquí és com molta informació que no puc estar aplicant-ho, no? Com...
A l'edició d'aquest any s'ha comptat amb dos professors estrangers provenients de Bèlgica. Dijous tancaven la setmana formativa amb un concert a Portavella i aquest divendres s'acomiaden fins l'any que ve. Des de l'Associació de la Diatònica defensen que l'acordió diatònic és un instrument més viu que mai, ja que quan van començar fa 20 anys eren pocs i en aquests moments són uns 300 socis i va creixent any rere any.
I ara t'havem de parlar de festes majors. Precisament en la comarca de la Garrotxa s'ha dut a terme la de les Planes d'Hostoles i també la de Sant Jaume de Llierca. Precisament aquesta última tanca les festes del poble satisfet amb la participació dels veïns del municipi. El poble ha acollit actuacions de grups com Banda Neon, Ope Lucas i els DJs Casu i Codina, entre alguns dels noms més destacats. El programa de festes ha tingut activitats per a tots els públics. Francesc Fernández.
Les festes de Sant Jaume de Llierca han tornat a ser tot un èxit. Les veïnes i veïns del poble han acabat aquests dies de festes amb un bon regust de boca davant el programa que va preparar l'Ajuntament del poble. La regidora de Cultura de Sant Jaume de Llierca, Lourdes Barris, assumeix que l'organització del programa de festes és vital per la satisfacció del poble.
Que tot estigui ben organitzat, que hi hagi actes per tots els públics, eh? I després, doncs, que tothom col·labori amb bon civisme, amb respecte i gaudint molt de la festa.
Barris destaca la importància que té per l'organització que els principals gaudidors de les festes sigui la gent del poble.
L'objectiu és, sobretot, la gent del poble. que gaudeixi de les festes amb els amics i la família, tant infants, joves com adults i gent gran, sobretot tots plegats, doncs, conviure aquests dies amb alegria, música, bon menjar, bona taula i fer comunitat. Això és l'objectiu, doncs, de l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, que fa mesos que treballem, doncs, perquè això tot surti bé.
La regidora agraeix a tots els col·laboradors l'èxit que han tingut les festes enguany, siguin particulars o entitats. Dissabte, pel migdia, es va celebrar la tradicional missa pel dia de Sant Jaume, que va seguir amb la cercavila des de l'església fins al centre cívic i va culminar amb un vermut al mateix espai.
A Opticàlia Olot estem d'aniversari. Opticàlia Zavent, fa 10 anys, una dècada cuidant la teva manera de veure el món i que forma part d'una trajectòria encara més gran. Més de 30 anys d'OptiPunt, protegint la teva salut visual amb professionalitat, innovació i la màxima proximitat. Vine a celebrar-ho amb nosaltres. Troba'ns a la plaça Clarà, número 12 d'Olot, o truca'ns al 972 28 06 44. Opticàlia Zavent Olot, del grup OptiPunt. Gràcies per la vostra confiança.
I en esports, el subdelegat de la Federació Catalana de Futbol, el Ripollès, Eudald Noia, és des d'aquesta temporada observador federatiu. El del Ripoll ha estrenat la nova tasca en diferents partits de final de curs i ha anunciat que renovarà per la pròxima temporada. Noia considera que, tot i les dificultats, la salut del futbol a la comarca és més que bona. Martí Palau.
Ja fa gairebé 2 mesos que la temporada de futbol va acabar per als equips de la comarca. La majoria de conjunts ripollesos no van assolir els seus objectius, però ara és moment de passar pàgina i centrar-se en la pretemporada, que començarà d'aquí un mes, aproximadament. La figura que uneix els clubs ripollesos és Eudald Noia, des de fa uns quants anys subdelegat federatiu a la comarca. A les seves funcions, aquesta temporada se li ha sumat la d'observador.
I la tasca d'observador federatiu és, bueno, en un principi, al principi de temporada no sol passar tant, però més cap a mitja temporada i sobretot segones voltes i final i promocions, has d'anar a veure partits
calents,
conflictius, que no té per què haver passat res, però que hi ha aquella tensió, per exemple, al Camprodon Vistalegre, jo vaig anar com a observador federatiu.
Segons el subdelegat, la salut del futbol a la comarca és molt bona, tenint en compte la situació geogràfica del Ripollès i les dificultats dels clubs per aguantar categories. Sobre la polèmica esportiva de l'estiu, l'exili del trofeu que vine a Can Davano, l'opinió és clara.
Sí que va molt bé que estigui aquí a Ripoll, és molt divertit i les instal·lacions evidentment són molt més grans que Can Davano, el poble és més gran, etc, etc. Com a Ripollès m'agrada, però clar, si he d'elegir a que desapareixi o no desapareixi o que marxi de la comarca, jo prefereixo que es quedi Can Davano, evidentment. Tenir dos tornejos com ara tenim, un i dos, doncs mira, més diversió, qui tingui ganes d'anar a un lloc que vagi a un lloc, qui tingui ganes d'anar a l'altre que vagi a l'altre.
Eudald Noia ha confirmat que renova un any més com a subdelegat i observador de la Federació Catalana de Futbol i, per tant, continuarà al servei dels clubs del Ripollès durant la temporada 2026-2027. El de Ripoll assegura que el pròxim curs estarà ple d'èxits per als clubs de la comarca.
I deixem enrere el futbol i parlem ara d'escacs, perquè en aquest cas a prop d'un centenar de participants a la 25a edició del torneig internacional d'escacs d'Olot. El Club Escacs d'Olot celebra el moment que viu els escacs al territori català. La sala Turín ha estat l'espai on precisament s'ha jugat aquest torneig.
Olot i més en concret la sala Turín van acollir la 25a edició del torneig internacional d'escacs d'Olot. La competició es va dur a terme amb el format suís de 15 minuts amb 5 segons addicionals per cada moviment durant 9 rondes. El director del torneig, Josep Maria Mir, destaca la notorietat que té aquest esdeveniment.
Sí, sí, és un dels torneigs que forma part del circuit català i abans era, anys enrere, que es feien aquest altre tipus de torneig internacional, havia set dels millors d'Espanya. Ara aquesta modalitat pues, és diferent, és més lleugera, un sol dia, però es havien fet torneigos que duraven 8 dies. I...
Per altra banda, un dels membres de la junta directiva del Club Escacs Olot, Àlex Serratosa, ens parla de la gent que participa en el torneig.
Normalment són gent que viu per aquí a Catalunya, però també tenim bastanta tradició de Perpinyà, que venen, i alguns grans mestres que algun any venen de fora. Però sobretot és gent de per aquí a la zona.
El mateix Serratosa ha volgut destacar el bon moment pel qual passen els escacs de Catalunya, en un any en què la junta actual afronta el seu últim any de mandat.
I en esports també coneixem els calendaris de Primera Catalana, on tindrem el Bosc de Tosca, Segona Catalana, on hi ha equips garrotxins, precisament l'any passat no n'hi havia cap, aquest any en tindrem tres, tindrem el Sant Jaume Olot B, tindrem també el Besalú i també tindrem el Sant Joanenc, i també es coneixen els equips de Tercera Catalana, en què hi ha també representació d'equips del Ripollès, com pot ser el Camp de Bànol, la Badesenc, també el Camprodon, equips de la Garrotxa com les Preses, com el Sant Privat, equips també que han pujat, com per exemple són el Castellfollit i la Vall d'en Bas, entre d'altres. Només falta el de Quarta Catalana. Doncs amb aquest detall esportiu dels calendaris de la Federació Catalana de Futbol, dels nostres equips de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès, nosaltres ho deixem aquí, aquest programa, els 5 minuts més, que repassa tota la informació de les dues comarques. Que vagi molt bé i gràcies, com sempre, per la confiança.